En Pilotes,
un programa d'esports i humor.
Cada dilluns
a les 9 de la nit
a Punt 7 Ràdio. I endavant amb el programa número 22. Titulars.
El Bayern es proclama campió de la Bundesliga en guanyar 0-1 al camp de l'Eintracht Frankfurt.
Els futbolistes del Bayern van celebrar el títol de Lliga bevent tot un barril de Heineken.
El Barça s'imposa un Mallorca que és cuer per 5-0.
Cesc marca un hat-trick i Alexis s'entrebanca dues vegades.
El Madrid guanya 5-1 al Llevant al Bernabéu.
Kaká torna a ressuscitar per ja milionèsima vegada i Arbeloa reivindica fent una passada correcta, atenció.
L'Espanyol guanya 0-2 a l'Osasuna al Reino de Navarra.
Wakaso marca un gol i aconsegueix sumar 45 minuts sense haver una targeta groga.
Impressionant. La Real Societat derrota 4-2 al Màlaga en el duel per entrar a Europa.
Kameni va demostrar que encara conserva els hàbits que va agafar l'Espanyol i encaixa 4 golets.
El Granada perd 1-5 a Los Cármenes contra el Betis i se situa a només 2 punts del descens.
Com segueixi aquest ritme, la Granada acabarà explotant.
Com el nom de la ciutat.
Com el nom de la ciutat.
La Juventus s'imposa al Pescara per 2-1.
Vucinic, en homenatge a Stark, arbitrant el Barça-PSG, celebra el primer gol baixant-se els pantalons.
El Girona derrota el Múrcia per 5-2 i hi manté les esperances en el somni de primera.
Sembla que l'entrenador del Girona té un rubí al cul.
El Sabadell derrota 4-3 a l'Sporting de Gijón en un partit d'infart.
Aníbal li fa un jaque mate a Bilic.
En motos, Lorenzo s'imposa al Gran Premi de Qatar, Marc Márquez és tercer i Pedrosa quart.
Rossi segon no va poder atrapar a Lorenzo perquè va a Lentino.
El Barça a l'Esport guanya 2-6 a la pista del Múrcia.
Tot i això, els murcians, encara van segons, no estan al pozo, com diu el seu nom. I fins aquí els titulars d'avui, la setmana que ve més.
Desequilibri emocional. Avui a Desequilibri Emocional comentarem alguns marrons d'aquest cap de setmana. No direm res de com estan els rius de l'Índia ni si la nocilla és més bona que la Nutella. Tots tranquils, seran temes esportius i començarem per les notícies. Iñaki Urdangarín accepta la proposta de ser l'ajudant de Valero Rivera a la selecció d'handbol de Qatar. El Barça, amb l'absència de Messi per lesió, guanya per 5-0 al Mallorca. El Madrid guanya el Llevant per un 5-1 al Bernabéu. Tot apunta que ni els grans resultats aconseguiran atrapar el Barça. Anem cap al marró de seleccions d'handbol. Es veu que el 2015 jugarà a Doha, Qatar, al Mundial d'handbol. Els qatarians estan intentant contractar a Valero Rivera com a seleccionador després d'acabar la seva etapa a la selecció espanyola. Valero, doncs, ha decidit agafar el marit de la infanta com a ajudant. I aquí tenim el quid de la qüestió. Urdangarín no té feina, necessita uns quants milionets per pagar la fiança que li imposaran, que ronda al voltant dels 4 milions d'euros, i això li ve perfecte. Així que acabem de presenciar fins a quin punt arriba l'amistat d'aquests dos companys. És que Valero li has ben salvat el cul durant una temporadeta i al mateix temps has deixat a tota Espanya dislocada. Passem al Barça i la seva golejada. Això que explico ara és totalment cert. Per a tots aquells que no seguiu fidelment tots els esdeveniments esportius, ni escolteu les notícies d'esports perquè avorreixen i fins i tot aneu a passejar mentre juga el Barça per aprofitar que els carrers estan buits, atents al conte que us explicaré a continuació. Hi havia una vegada un xilè i un català que tothom els aclamava per el bon treball que feien en el poble. I no es podien estar d'aplaudir-los, admirar-los, eren tan grans. Un dia els habitants de la ciutat capital els van reclamar per anar a treballar en projectes més grans. Els dos obrers, ben honrats, van acceptar l'oferta i van començar a treballar-hi. Però al cap d'uns mesos, els caps de les empreses van començar a estar descontents amb els seus resultats. No fotien cap gol! perquè aquests dos eren l'Alexis i en Cesc, que dissabte, ara flipareu, el xilè va marcar 2 gols i va regalar una assistència a en Cesc, que no es va quedar curt, no. L'altre va marcar un hat-trick. Ara ens preguntarem en Messi té alguna cosa a veure. Acabem amb la informació del Madrid-Llevant. Un 5-1. Molt maco. I on està el desequilibri o el marró? A veure, es tracta del Madrid, és fàcil trobar draps bruts. Però aquest s'emporta la medalla d'or. Atenció fins a quin punt la premsa esportiva s'avorreix amb els partits de Lliga. Perquè el titular està als túnels de vestidors, quan de sobte arriba Iker Casillas. Passa pel costat de Diego López, l'actual porter del Madrid en aquests últims partits. I senyores i senyors, passa el següent. No el saluda, ni el mira a la cara, passa d'ell. Quin mal rotllo hi ha al Madrid. I que malament està la premsa esportiva. Aquí en Pilotes no ens considerem premsa esportiva, ja que investigar, contrastar i informar no és precisament el que fem. Així que, amb les mans netes, acabem desequilibri emocional.
I una setmana més al bàsquet NBA i ACB torna amb Pilotes a Sobre la Botzina. Aquesta setmana parlarem de play-offs, perquè ja quasi ho tenim aquí, eh? Ja queden 5 partits, per alguns equips 6 encara, i ja tenim els play-offs aquí mateix. I també parlarem de l'Euroliga, que ja estem a quarta final, ja només queden 8 equips, i d'aquí sortiran els participants de la Final Four de Londres el pròxim maig. I també, com més habitual en la nostra secció, bueno, habitual, només portem 2 dies, eh? Però tenim els On Fire, On Ice, el triple, la pròrroga, el tir lliure i la tècnica. Val? Comencem amb els play-offs. Perquè per l'est, com ho tenim això, Samu?
Home,
a l'est ja, tenim a Miami,
bastant,
no?
Ja ho tenim ja bastant resolt, això.
A l'est està resolt, sabem que Miami quedarà primer, només porta 10 victòries contra, bueno, en els Knicks.
Sí.
Miami entra segur ja en primera posició, els Knicks també en segona, no sé que trenquin la ratxa que porten de 12 victòries. Per tant, tindríem Miami-Milwaukee, que seria una cosa fàcil.
Sí, en teoria per Miami no ha de tenir gaires problemes per passar.
I llavors els Knicks contra Boston, que seria un derbi, que ja seria una cosa més difícil, tot i que els Knicks aquest any estan imparables.
Home, New York jo crec que passarà, però és un gran partit per obrir play-off, no?
Sí. Llavors tenim Indiana contra Atlanta, que també seria un bon partit amb equips joves, amb molta projecció.
Potencial, sí, sí.
I molt atlètics, i llavors Brooklyn-Chicago, que seria també un duel a tenir en compte, que seria el quart contra el cinquè.
Sí, sí.
Per tant, aquest duel sempre és interessant. I a la conferència oest, ja després parlarem del tema dels Lakers,
sí,
que ho tenen bastant difícil, que estan en novena posició, però ja tenim una mica configurat com serà, bueno, aquesta lluita entre primer i segon, entre San Antonio i el Thunder.
Sí.
Que a veure com es resol, però tampoc...
Home, no. Jo crec que tots dos poden arribar fàcilment a finals.
A finals de conferència,
no? Sí.
I tenim la gran sorpresa de l'Oest, que són els Denver Nuggets, en tercera posició. Que
han fet una gran temporada, eh?
Es volien les cares, sí, sí, amb els Warriors. També un equip...
Poden arribar a Denver molt lluny, eh? Molt lluny.
I quarta, cinquena posició tenim els Clippers-Memphis, que aquest duel ja quasi està decidit. Uh-huh. Com ho veus, això? Clippers-Memphis.
Clippers jo crec que passaran, tot i que no s'ha de descartar els Memphis, perquè amb Randolph i en Gasol poden fer bastant mal.
Playoff sempre a la Liga.
Sí, sí, pot passar de tot.
Bé, després ja, com hem dit, parlarem del tema dels Knicks i dels Lakers, que a veure com s'ho han de fer per entrar, perquè ho tenen difícil. Però ara parlem de l'Euroliga, que ja estem a quarts de final i tenim els emparellaments de CSKA Caja Laboral, que al final va entrar a l'últim moment. Els partits serien el dimecres, l'Olympiacos contra l'Efes Pilsen, també un partit bastant interessant.
Uh-huh.
I aquí tenim el Riga, el Barça contra el Panathinaikos.
Home, difícil, no, el Barça, però bueno.
Bueno, el Panathinaikos aquest any està bastant fluix, eh? I després aquest partit bastant complicat, Madrid contra Maccabi a Tel Aviv.
No serà fàcil, però bueno. Els equips espanyols poden passar a la Final Four, jo crec.
Sí?
Sí.
Doncs llavors, dit això ja, bueno, Final Four serà el pròxim 12 de maig a Londres, a l'O2 Arena. Esperem que hi arribi el Barça. Però abans parlarem donarem els nostres On Fire, On Ice, el triple, la pròrroga en Samu dona cada setmana. A l'Onfire a qui li dones?
A Carmelo Anthony, que en els seus últims 4 partits ha fet unes actuacions extraordinàries. Va anotar 50 punts contra els Miami Heat a casa de LeBron, 40 contra Atlanta Hawks, 41 contra Milwaukee Bucks i, finalment, aquesta matinada, 36 contra els Oklahoma City Thunder, portant els seus Knicks a la victòria per 125 a 120 i sobrepassant així a Kevin Durant com a màxim anotador de la Lliga amb una mitjana de 28,44 punts per partit. A més, els Knicks amb aquest ja porten 12 partits seguits guanyant.
I qui està fred? Qui està on ice?
Els Portland Trailblazers no estan gaire bé i s'han despenjat definitivament de la lluita per entrar als playoffs de l'Oest i porten 8 partits seguits sense conèixer la victòria. Aquesta ratxa perdedora és la més llarga que han tingut els Trailblazers des de la temporada 2005-2006, després que divendres passat, amb la seva derrota davant els Rockets de Houston, van quedar eliminats de la fase final.
I aquesta setmana tenim dos triples, un de la NBA i l'altre de l'ACB.
Sí, efectivament.
El de l'ACB quin és?
El Showtime que va donar Tomàs Velles de l'Herbalife Gran Canàries, que va aconseguir 31 punts, i amb aquesta és la 7a victòria de la temporada, que es va imposar per 72-64 a Unicaja.
I el de la NBA, els Clippers, potser?
Efectivament, que van viure una jornada històrica, a l'alçar-se per primera vegada amb el títol de la divisió del Pacífic, després de superar per 109-95 a Los Angeles Lakers, equip al que han batut les 4 vegades que s'han enfrontat durant la fase regular. Aquesta fita que no ocorria des de 1975, quan els Clippers encara es deien Buffalo Braves.
La pròrroga em sembla que una setmana més va pels Lakers, que ara expliquem el tema.
Aviam, els Lakers estan en una situació una mica, diguem, difícil, complicada. Lluitant per l'octava posició.
Sí.
Per entrar als playoffs amb els Utah Jazz, després que perdessin els Lakers contra els Clippers i els Jazz guanyessin 90-97 als Golden State Warriors. Els hi queden 5 partits de lliga regular, o sigui...
Depenen d'ells mateixos, no?
No depenen d'ells mateixos. No. Només els hi queda guanyar-ho tot i esperar que els Jazz perdin algun partit.
I ja per acabar, el tir lliure i la tècnica, que li donem?
El tir lliure li donem al Barça Rigel, que va superar per 88-86 el Blue Sens Mombus a la pròrroga en un partit que el tenien gairebé perdut. Corbacho, Kendall i Hummel van enlluernar, encara que l'actuació de Tomic i els dos triples de Brines al temps extra van decantar el partit pel conjunt de Xavi Pasqual.
I per acabar ja la tècnica...
El bàsquet Manresa, que no aixeca el cap, va jugar contra el Matt Croc Fontlabrada, que era un rival directe per la permanència, i va acabar perdent 73-51.
Ara estan a 4 victòries de la promoció i no, queden 6 partits o més, cosa ja impossible.
Ho veig bastant difícil.
Sí?
Sí, sí.
Doncs bueno, deixem aquí la secció de Sobre la Bocina i seguim el programa. Moltes gràcies. I una setmana més, culturilla futbolística de la mà d'Oriol Valentí.
Bona nit.
Què ens explicaràs avui?
Doncs avui parlarem d'un tema molt més tècnic que de costum, un tema que va canviar el futbol modern. Sona la llei Bosman?
La llei Bosman, sí, de traspassos i...
Exacte, molt bé, molt bé. Doncs podríem dir que la llei Bosman és simplement una sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees que data de l'any 1995, i es diu així perquè un dels denunciants del cas va ser Jean-Marc Bosman, l'any 1990. El que denunciava aquest jugador belga simplement era que en finalitzar el seu contracte com a jugador de l'RFC Liège, aquest va exigir una indemnització econòmica al Dunkerque, el qual es va negar a pagar perquè, clar, havia finalitzat el contracte i entenia que el fitxatge doncs havia de ser a cost zero.
Clar.
Arran de la denúncia, el 1995, 5 anys després, la justícia va donar la raó al futbolista, emetent una sentència que dictava el següent. Tot futbolista de la Unió Europea té total llibertat per negociar amb qualsevol altre club de la Unió Europea sense cap mena de restricció econòmica una vegada finalitzat el seu contracte, i fins i tot a falta de 6 mesos perquè aquest s'exhaureixi. I direu, i això per què té tanta importància?
Valdés? No.
No, encara no. Doncs perquè es reconeix la igualtat de drets entre futbolistes de la Unió Europea, de manera que un jugador alemany o francès pot jugar a Espanya sense ocupar plaça d'estranger. Hem de pensar que abans, i fins i tot encara ara, Espanya doncs, té limitades les places a només 3 estrangers per equip, però després es fan arreglos de la nacionalitat.
De doble, sí.
I tots jugadors amb una nacionalitat doncs, compatible amb l'espanyola se li dona la nacionalitat espanyola i no ocupa plaça d'estre comunitari. Doncs bé, seguint amb el que estava dient. Després d'aquesta sentència, el nombre de futbolistes estrangers en els grans equips poderosos de l'Europa Occidental va començar a augmentar doncs, exageradament. I pràcticament es van acabar borrant del mapa aquells equips de l'Europa de l'Est que no tenien tant de poder econòmic, que a poc van començar a no poder competir doncs, esportivament amb les grans plantilles plegades de jugadors internacionals dels Barça, Madrid, Bayern de Múnich, Manchester,
Milan... I ara Milan. Sembla que s'estan penjant el Shakhtar fitxant brasilers i tot això, no?
Sí, pot,
ara
semblar, estan pot semblar això, però s'hi han de posar diners. Abans els equips tiraven més de la cantera sí. I ara això ja poder és més difícil competir amb aquests grans equips. Perquè us feu una idea de l'impacte d'aquesta llei, el 1995 el nombre d'estrangers del Barça doncs, va augmentar només 2 anys, de 7 a 15 estrangers. Només cal mirar que l'any 1996, quan el Barça va passar de tenir doncs, estrangers com Figo, Prosinecki, Hagi, Codro i poca cosa més, sí. Doncs, de cop van començar a venir els Couto, Kluivert, Bahia, Ronaldo, Amunique, Popescu... i tot un sense fer de jugadors, igual que el Madrid, que va començar a fitxar Panucci, Savio, Secretario, Roberto Carlos, Redondo, i també un gran llistat, i com aquests dos clubs, doncs la majoria d'altres clubs europeus. I aquest fet, doncs, què va acabar comportant? Doncs l'hegemonia futbolística doncs s'ha acabat empetitint amb molts pocs clubs europeus, i antics equips que abans eren gegants del futbol, com l'Ajax, doncs han perdut molt de pes. Per exemple, heu sentit a parlar últimament l'Estrella Roja de Belgrat?
No. Quasi ja deu haver desaparegut, no?
Va ser campiona de la Champions l'any 1991. O l'Steaua de Bucarest, campió el 1986. O altres equips il·lustres que abans donaven guerra, com el Dinamo de Kiev, CSKA de Moscú, Dinamo de Minsk, CSKA de Sofia o Lokomotiv. Ara amb prou feines es classifiquen per jugar a la Champions i excepcionalment superen la fase de grups, ja que habitualment es perden... per la mediocritat de les categories de les incomptables rondes que té la Copa de la UEFA o, sí. Millor dir, la UEFA Europa League.
Vaja, que es classifiquen abans els equips andorrans que molts d'aquests que havien guanyat Champions, no?
Pràcticament. Bé, cadascú que valori aquest fet com vulgui, que faci el seu propi judici sobre el cas Bosman, i amb aquesta història doncs marxem fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, moltes gràcies i ens seguim veient.
Doncs gràcies. Espero. I fins la setmana que ve.
Bona nit, concursants i oients de Pilotes que esteu interessats en el món de l'esport. Bé, avui tenim una nova secció de el Trivial d'en Pilotes, val? Hem de dir que el format ha canviat, bueno, el premi és el mateix d'abans, una panadita en l'esquena i que vagi bé. Però el format de la primera ronda ha canviat, val? Ara tenim 6 categories. Tenim blanc i negre, que és el que parla de Champions del Madrid i tot això i tots aquests temes. Dècada dels 2000, val? Jugadors d'aquells que canviàvem els cromos. Bàsquet, val? Personatges del món de l'esport, evidentment. Seleccions i Barça, val? Llavors, haureu de triar... Bueno, hi haurà dues preguntes en què haureu de triar el, bueno, el tipus de pregunta que voleu, val? Primer començarà en Beni. Bueno, primer, bueno, sí. Presentem ja en Beni, en Samu i en Bala, som els de sempre.
Avui puc saludar a mi mare?
Sí,
o...
pots saludar
a la mama.
Val. Llavors, anem a començar. Què tries, blanc i negre, dècada dels 2000, bàsquet, personatges, seleccions o Barça?
Va, personatges, me la jugo.
Personatges, doncs anem a personatges.
Va, me la jugo.
Quin és el cognom de soltera de Victoria Beckham? Facileta, aquesta.
Sí?
Sí. Sí. No la saps? Gens?
No, tio, Victoria, no sé.
Victoria
algo. És una família que fa por.
Adams.
Sí.
Aquí està, bé.
Bueno, vale, li donem vàlida.
Bueno, ja s'ha acertat una, eh?
Una.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
I records.
Samu, què tries?
A veure... 2000, va.
2000. Bé, Quin era el porter titular de la Reial Societat quan va quedar segona?
Westerveld.
Westerveld, molt bé. I, Bala, tu què tries?
Anar a triar seleccions, però com que ja l'ha seleccionat en Sam, ho diré...
Selecció. Sí, he dit 2000.
No? Ah, 2000, jo dic seleccions.
Seleccions, seleccions. Val, doncs, quins dos davanters encara actius són considerats traïdors a Polònia per jugar amb Alemanya, tot i les seves arrels polaques?
Podolski i Miroslav Klose.
Perfecte, un puntet més. Vale. Rebot per Bala, tornes a començar. Pots triar, queda... Què queda? Bàsquet? Que no crec que no, diguis. Blanc i negre.
Barça, Barça.
I Barça, Barça. Barça. Molt bé. Qui va marcar el gol de la victòria barcelonista a la Recopa del 1997?
Ronaldo de penal.
Un altre punt per Bala.
Imparable,
sí,
eh?
Imparable. Sí. I ara, entre vosaltres dos, Samu, has de triar entre blanc i negre o bàsquet?
Bàsquet, va.
Bàsquet. Quin entrenador acaba de complir 1.000 victòries a l'NBA aquesta setmana?
Buah.
Entrenador...
Popovich?
No.
Ah.
Rick Adelman, l'entrenador de Ricky Rubio. I ja per acabar, aquesta... Bueno, encara queda una altra ronda. Blanc i negre.
Buah, no sé què triar.
Va, jo crec que o blanc i negre o ja...
Vale, doncs blanc i negre.
Blanc i negre. Quantes copes d'Europa ha guanyat Paco Gento?
Paco Gento?
Blanc i negre, és molt blanc i negre aquesta pregunta. És molt blanc i negre.
Massa blanc, diria jo.
No?
No.
Hi ha rebot o no?
Digues, no, avui no hi ha rebot.
Dos.
Dos? Sis. N'ha guanyat 6, imagina't l'home que va fer feina. 56, 57, 58, 59, 60 i 66. Imagina't si va fer feina en 10 anys aquest senyor.
Però no, què m'has dit, què m'has preguntat?
Quantes copes d'Europa ha guanyat Paco Gento?
Ah, vale.
Ara, torneu a començar. Una altra. Vale, què tries de les 6?
2000.
2000, vale.
M'agrada, eh?
Sí, m'agrada.
Com es deia el davanter noruec del València que posteriorment va marxar a la Premier...
John Aliocario.
Perfecte, no falla. Següent. Què tries?
Aviam.
Blanc i negre, bàsquet, personatges, seleccions o Barça?
Personatges.
Personatges. En motiu de qui van esculpir l'estàtua d'entrada a Sant Mamés?
No ho sé, però diré... Pichichi.
Pichichi!
Ole!
Pichichi!
Vamos!
Benny, què tries?
Què tenim?
Queda blanc i negre, bàsquet, seleccions i Barça.
Va, me la jugo i dic Barça.
Barça. Quants temores sumen els actuals porters del Futbol Club Barcelona? Entre ells.
Entre els dos?
Sí.
Celta... Un pinto el Celta, no sé... Nou?
Nou? Cinc.
Cinc.
Com que cinc?
Cinc, no són
cinc.
Són sis.
Són sis. Cinc amb el deixo no em pinto, no?
Cinc... Ah, sí, clar, sis. Però per què poso cinc aquí?
Molt malament, eh, Pere?
Això els...
Sí, eh.
Això els...
Això és tongo, eh?
Els becaris. Llavors, ja queda seleccions, bàsquet i... blanc i negre.
Jo?
No, Beni.
Ara Beni.
Que comenci en Samu, no? Per un cop.
No, comença tu.
No, uau, doncs.
Jo estic al mig, sí.
És que és clar, no. Va, bàsquet, per fallar una bàsquet. Més, no passa res.
Com es diu el base veneçolà dels Hornets? Mita, eh? Mita.
Rebote, no?
No.
Uau, ara...
No?
No, clar que no.
Gravis Vázquez.
Bàsquet.
M'he quedat amb la mateixa cara, jo t'ho dic.
Queda...
Jo també, ja són dos.
Sí.
Queda...
Això és bala futbol,
blanc i negre,
bàsquet i jo res.
Blanc i negre o seleccions?
Diré jo seleccions perquè en bala es llueixi a blanc i negre, ¿vale?
Sí, però jo amb el blanc i negre no m'hi diré gaire.
Quin és el segon màxim golejador de la història de la selecció espanyola?
Home... Raúl, no?
Raúl, perfecte.
Una que em sabia.
Ja per acabar la primera ronda, contra qui va disputar Espanya la final de l'Eurocopa de 1964?
Home, em pensava que seria més difícil.
Home.
contra la Unió de Repúbliques Soviètiques.
Molt bé, i com han quedat, no saps, ja?
Van quedar 2-1.
Ja ho sé. I qui va marcar, ja no...
Diré que va marcar en Marcelino.
És que no tinc apuntat, això, ja.
I l'altre era en Xus Pereda, per ser.
No, però la, no la pregunta és què no sap ell,
ja, ja. Fase final. Bueno, Beni, moltes gràcies.
Quant han encertat?
Una, no?
Bé, va,
molt bé. Una setmana més.
Me mantengo.
Beni...
Era l'objectiu, no?
Tenia que agafar en Raül, la resposta en Raül.
L'home que va arruïnar el Triviados.
Sí.
Fase final. Val, la fase final. Això ha canviat una mica. Heu de triar entre un dels tres països. Bèlgica, Dinamarca o Romania?
Buah, vale.
Com que en Bala n'ha encertat més, tria primer.
Bèlgica.
Dinamarca o Romania?
Dinamarca, va.
Val, hi han 5 preguntes, el que encerti més és el que s'endú el gat a l'aigua.
Me'n vaig ja, no?
Vale. Déu-n'hi-do.
Bèlgica, jugador belga que actualment juga al West Bromwich.
Jugador belga actualment juga en el West Bromwich. Doncs aquí m'has matat bastant.
Sí?
Hi ha rebote o no?
Ja, i va, fem rebote.
Lukaku.
Ostres, Lukaku, és
molt
veritat,
bé, Lukaku.
És veritat.
Samu 1. Vale. Dinamarca, exjugador danès que va jugar a Barça i Real Madrid.
Laudrup.
2-0. Aquesta era molt fàcil. Sí, vale. Equip belga que pot anar sobre d'una escombra.
Equip belga... Home, el Bruges.
2-1. Val, Samu, equip danès que va entrenar Michael Laudrup després de ser futbolista. Saps?
Espera, deixa'm pensar.
5, 4, 3, 2, 1.
Vale, va.
Diria que era el Bromby.
El Bromby, molt bé, 2-2.
És que Bala... equips danesos jo, no?
Vale, extrem belga del Chelsea.
Extrem belga del Chelsea, hòstia, ara m'has deixat una mica...
Actual?
Sí.
Rebot. 5, 4, 3, 2...
Hòstia, avui estic col·lapsat. No sé.
Un nom?
Tu ha pagat el temps,
Samu.
Ja.
En De Bruins?
Samu?
Eden Hazard, tio.
Hòstia, Eden Hazard.
3-2. Samu, extrem danès de l'Ajax.
Eriksen.
4-2.
Però és mitja punta, eh?
Tio, és mitja punta.
Bueno, mitja punta, però juga d'extrem. Juga escorat a la banda. Al FIFA juga escorat a la banda.
Bueno.
Llavors...
No et fies al FIFA,
és que Hazard realment és més mitja punta.
Bueno, juga a la banda, ara.
Vale.
Equip amb més lligues belgues. Vale.
Pues el que deu ser l'Anderlecht.
L'Anderlecht, molt bé. 4-3 i... Samu, si l'encertes guanyes...
Mare de Déu.
Pressió...
Molta.
Equip amb més lligues daneses...
Pues el Bromby, perquè l'ha dit ell.
Ja ha rebut, oh. No és el Bromby.
L'equip amb més lligues daneses deu ser... Diré el Copenhague.
El Copenhague.
Bona,
amb 9, 4-4. Desempat.
Hòstia, m'he salvat, perquè falla per un tontes.
Desempat. Vale, digues el nom de 4 equips belgues.
El nom de 4 equips belgues.
Em va l'esplor que m'ara jugar un guanyador un altre cop de...
Sí, ja sé que sí.
L'Anderlecht, el Genk, l'Standard de Lieja i el Bruges.
Va, Samu, digues 4 noms d'equips danesos.
Dic jo que no sé equips i em fas la pregunta, no? Vale.
Hauries d'haver triat Romania, que és l'altra opció.
Jo què sé, a veure, primer Copenhague i Bromby.
Sí.
Vale, ja està.
Ja està.
Espera, segur...
Digues Haagen-Dazs.
És que no tinc
no.
idea, tio. No sé.
Mira, jo ja te'l dic.
Sí.
T'hi afegeixo l'AGF d'Oros i l'Odense.
L'Odense.
Encima con ricochineo, eh?
Mare molt bé, de... doncs, vale, una setmana més.
No,
tot
no,
i que
no podem.
Ha estat disputada.
No podem. Aquesta...
En Samu m'ha perdonat, avui m'ha perdonat.
El Bromby t'ha jugat una mala passada.
La setmana que
hauràs
ve...
d'estudiar Lliga Danesa.
Sí.
La setmana que ve, més concurs i més països a la fase final. I més Beni, a veure si... A veure si Beni es desperta ja. Estudia, Beni, una mica futbol. Fica't en el... En el que sigui. En el trivial de preguntes deportives.
Wikipedia de fons, eh?
A fondo. Setmana que ve, més Beni, més preguntes, trivial. Més trivial i més en pilotes. Amb Pilotes.
Un programa d'esports i humor.
Cada dilluns
a les 9 de la nit
a Punt 7 Ràdio. Bé, ara, fins la setmana que ve, que ja sabrem si el Barça, el Madrid i el Màlaga estan a semis de la Champions.
Si els Lakers,
si els Lakers estan a playoff. I també si el Barça-Riga guanya el seu partit contra el Panathinaikos. I...
doncs això, esperarem a la setmana
esperarem
que ve.
Esperarem la setmana que ve i us ho comentarem tot. Moltes gràcies per estar aquí. I...
doncs tornem a la setmana que ve amb tota l'actualitat esportiva.
Clar que sí.